Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. El jutge del Suprem, Pablo Llarena, ha deixat Mireia Boya en llibertat i sense mesures cautelars. L'exdiputada de la CUP ha declarat com a investigada avui per conèixer el seu grau de responsabilitat en l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. En declaracions després de sortir del jutjat, Boya ha assegurat que hi ha anat per dir que els independentistes van fer un referèndum i el van guanyar. Us expliquem també que un terratrèmol ha sacsejat aquest matí l'Alta i la Baixa Ribagorça. El sisme principal s'ha produït cap a 9:45, amb una magnitud de 3,7 a l'escala de Richter, corregit després a 4,1 graus per l'Institut Geogràfic. El segon terratrèmol ha estat després de 9:45, amb una magnitud inferior, i cap dels dos, això sí, no ha causat danys. El sisme amb epicentre entre les províncies d'Osca i de Lleida s'ha percebut en localitats com ara Tremp, la Seu d'Urgell i fins i tot Lleida, sense desperfectes. També els Mossos han rebut notícies d'auxiliar els ferits en cas de càrrega policial dels cossos de seguretat de l'Estat el dia 1 d'octubre. Això va passar i així es demostra, segons hem sabut avui, en els àudios sobre les comunicacions que es van produir entre els agents de la policia catalana, on també se sent que les concentracions de persones són pacífiques. Els enregistraments demostrarien que Policia Nacional i Mossos no anaven coordinats. També és notícia que l'Ajuntament de Barcelona ha demanat traslladar Oriol Junqueras, Joaquim Forn i els Jordis a presons catalanes. El consistori ho ha sol·licitat, així en una declaració institucional en què ha dit que la situació geogràfica dels presos és de poca sensibilitat humana perquè els allunya de les seves famílies. Amb aquesta declaració, l'Ajuntament de Barcelona ha volgut expressar el rebuig de la ciutat a una situació que, segons diu, dificulta la normalització política. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. D'aquí a uns instants, el mirador de l'actualitat en què parlarem de l'impacte social del temps de Quaresma que avui comença, com cada dimecres, de cendra. Abans, el pensament del dia avui amb Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i del setmanari Catalunya Cristiana.
Déu vos guard. Tinc al davant el calendari dels pagesos que ha assolit enguany el 157è aniversari des que va veure la llum. És la publicació periòdica més antiga escrita en català i té una gran difusió. A la pàgina corresponent al mes de febrer hi ha una vinyeta on es representa un arlequí que fuig amb una mandolina i una vella vestida de negre amb un ciri a la mà esquerra i la dreta fent un gest expeditiu convidant l'arlequí a marxar. Ja haureu endevinat que l'arlequí personifica el carnaval i la vella la quaresma que avui s'inicia amb el dimecres de cendra. Molts recordem haver estudiat El libro del buen amor de l'arcipreste de Ita. Doncs bé, dins de l'obra, un dels passatges que més sonen, perquè són de referència obligada, és el de la disputa entre don Carnal i doña Quaresma. Però en els llibres escolars de literatura no s'ofereix el desenvolupament argumental d'aquesta disputa, de manera que cada un es deixa portar pel que suggereixen les pròpies paraules. Doña Quaresma és la personificació de la penitència, del dejuni i de l'abstinència, i per això és lògic deduir que Don Carnal és la seva antítesi, la personificació tant de la gola com dels pecats de la carn. Crec que enguany, per les circumstàncies difícils que travessa el nostre país, el Carnestoltes no ha estat gaire reeixit, parlo en general, però és que des de fa anys que la Quaresma tampoc no té aquell caràcter rigorós d'antany. De la mateixa manera que el Carnestoltes és com una caricatura de la festa, la Quaresma, i encara més la vella Quaresma, ha esdevingut una caricatura del que havia de significar, el camí lluminós de conversió cap a la festa de les festes, la Pasqua. Però som humans tanmateix i sembla que necessitem les caricatures per viure. Tant de bo que descobrim les realitats que caricaturitzem. I tot sigui dit amb el màxim respecte a l'arcipreste de Ita i a l'entranyable calendari dels pagesos. Que tingueu un bon dia.
Ràdio Estel.
Els matins de dilluns a divendres se't passaran volant. A 9:45 del matí, la fórmula Lesant a Ràdio Estel. Un magazín ple d'entreteniment per omplir els matins de bona ràdio. Cada dia de dilluns a divendres a 9:45 del matí tens una cita amb l'Albert Lesant a la fórmula Lesant de Ràdio Estel. No hi faltis. Albània t'espera per descobrir-te tots els seus tresors. Del 3 al 9 d'abril, el Club Més Amics et proposa un viatge a la petita ciutat de Cruja, l'amfiteatre romà de Durres, el monestir d'Ardenica o el centre històric de Berat i el Museu d'Onufri amb la seva col·lecció d'icones, entre d'altres. Del 3 al 9 d'abril, Albània amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96.
Veta aquí una vegada.
Una de les millors veus que ha donat la cançó en català. El dia del desè aniversari de la seva mort, recordarem i tornarem a gaudir de moltes de les millors peces del seu repertori. Aquest dijous dia 15, a les 10 del vespre, especial Maria Lafitte a Ràdio Estel.
Tenia una estrella amiga que d'ella es va enamorar.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts i mig de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Sergi Mariner a la redacció. Avui, dimecres de cendra, comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Un temps de col·loqui en què analitzarem l'impacte social de la Quaresma que avui comença i el sentit humà i cultural d'algunes tradicions i costums lligats a aquest temps fort del calendari cristià. Calendari cristià, però molt implantat, com dèiem, en la nostra cultura de diversitat i d'arrel cristiana. La privació d'aliments, d'aficions o de vicis perquè el valor estalviat sigui destinat a les persones necessitades és un element central en aquest temps. És l'element del dejuni. Pot semblar que el dejuni, l'abstinència o altres privacions queden en desús o estan cridades a desaparèixer quan sentim la implicació de moltes persones, moltes fins i tot batejades, davant aquesta norma eclesial, però que és bàsica i que no ha de ser l'únic de la Quaresma. Les noves realitats per oferir la fe cristiana als homes i dones d'avui, el catecumenat per als no batejats adults que lliurement decideixen fer el pas, també la història de la Quaresma seran alguns temes, juntament amb la dimensió purament humana del dejuni, que avui tractarem en el nostre mirador. I ho fem amb una pregunta del dia, com sempre, cada 24 hores a radioestel.cat. Sergi, bona tarda.
Hola, bona tarda, Ignasi. Doncs sí, la pregunta que avui poden respondre els nostres oients a través de radioestel.cat és la següent. Veus algun sentit a les privacions i dejunis que es proposen per la Quaresma? La primera de les respostes que poden respondre els nostres oients és que sí, sempre que no es quedin en normes i serveixin per ajudar als necessitats. La segona opció és també que sí, quan hi ha un significat humà i bo per la salut pròpia i la dels altres. I la tercera opció és que no, que la Quaresma pot tenir un sentit purificador, però no calen aquests sacrificis.
Podeu votar, amics oients, per una d'aquestes tres opcions o enviar-nos els vostres comentaris directes a radioestel.cat. Gràcies, Sergi. Després donarem una aproximació de com va aquesta enquesta, que marca una tendència, evidentment, entre els nostres oients. I avui ens acompanyen aquí a la taula de l'estudi de Ràdio Estel Josep Maria Martí Bonet, canonge de la Catedral de Barcelona i delegat diocesà de Patrimoni Artístic. Bona tarda, benvingut, doctor Martí Bonet.
Bona tarda.
Sempre benvingut aquí a casa seva.
Exacte, m'hi trobo com a casa i realment és la meva casa.
Ho sabem, moltes gràcies. I també és casa seva, mossèn Joan Ubach, benvingut. Ell és el delegat de litúrgia de l'Arcabisbat de Barcelona. Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Gràcies. També rector de la parròquia de
Sant Oleguer, a l'Eixample, a dreta.
Molt bé, molt bé. A prop de la plaça Tetuan. Molt bé. I bé, la Quaresma que comença avui és un temps fort, certament, per a l'Església. Potser podem entrar una mica en el que és el dia d'avui, el dimecres de cendra. Després, en el diari del Papa, explicarem que el pontífex ha presidit una missa que té una mica la posada en escena, per dir-ho així, pròpia de les solemnitats. Potser, ja que comencem parlant de litúrgia, mossèn Joan Ubach, quin dia és avui per a la litúrgia de l'Església, tot i ser un dia feiner?
Avui comencem pròpiament el temps de Quaresma amb el dimecres de cendra, anomenat de cendra, perquè amb aquest signe característic de la imposició de la cendra, després de la homilia, després del sermó, després d'haver proclamat l'Evangeli, i aquest signe senzill que s'imposa la cendra damunt del cap.
I què representa això? Ho podem aclarir? Segur que molts oients ho saben.
Bueno, la cendra, en primer lloc, bueno, segons un costum arrelat, prové de la crema dels palmons del diumenge de Rams, de la Setmana Santa anterior. És una manera d'aconseguir aquesta cendra. I significar no, això és com aquesta fragilitat, aquesta dimensió moridora de la persona, no? Que som cendra. Hi ha una expressió que es diu, que es pot dir en el moment d'imposar la cendra a la missa d'avui, que és recorda aquests pols i que la pols retornaràs. O sigui, la cendra com és el que realment queda quan s'ha cremat tot, no?
Aquesta és una versió, una frase de l'Antic Testament, però també n'hi ha la del Nou Testament, no? Uh-huh. Convertiu-vos i creieu en l'Evangeli, que és una mica la part més positiva del...
Aquesta conversió, que significa que aquesta purificació, aquest foc que crema, oi? Que ens convertim en cendra, també té aquest sentit de conversió per convertir-nos a l'Evangeli, no?
I després, quan parlem de la part més de menjar, la part més dietètica, fins i tot del dejuni, tindrem un expert que ens acompanyarà uns minuts, veurem que no va tan deslligat, oi? Aquesta idea religiosa de purificació amb la idea corporal, també, de purificació amb el dejuni.
Sí, és aquesta privació, aquest desproveir-se d'allò que no és necessari per viure l'essencial, no?
Molt bé. Mossèn Martí Bonet, del dia d'avui, que sí, també és un dia històric, jo, des del segle XI se celebra.
Exacte. Jo considero que la Quaresma, com diu la mateixa paraula, Quaresma, són 40 dies, per això comencem doncs, el dimecres, perquè facin 40 dies exactes, que són doncs, un temps recordant la Quaresma també que té Jesús en les tentacions en el desert, 40 dies, doncs, nosaltres també, semblant a Jesús, fem dejuni i abstinència, però no solament és aquesta única, la pràctica, podríem dir, de la Quaresma, sinó que les pràctiques quaresmals són tres, en definitiva. L'oració, o sigui, la pregària, és molt important. La segona part és la caritat envers el pròxim. O sigui, no dejunem, ni no mengem, podríem dir, no perquè així d'aquesta manera estarem més prims, o el que sigui.
No és una qüestió estètica, eh?
Ni per la salut, perquè també es pot admetre que es doni el cas aquest, sinó que ho fem assemblant-se a Jesús, però amb una finalitat totalment caritativa, de solidaritat, especialment si una persona fa un dejuni. I aquest menjar, o els diners que representen aquest menjar, se'ls queda per si mateix, això no té sentit. Es fa dejuni precisament per sacrificar-se, evidentment, però fonamentalment per ajudar els altres. Això és la Quaresma fonamental. Per tant, les pràctiques quaresmals són tres. L'oració, la caritat,
almoina.
I el dejuni, l'almoina...
Sí, es diu almoina, però en realitat es vol dir caritat, no? Ajudar els qui ho necessiten.
Envers els demés, i també dejuni i abstinència, podríem dir. que en definitiva no és altra cosa que reafirmar la segona part, que és l'almoina, que és la caritat envers els altres.
Sí, la qüestió, la gran pregunta d'això que diu mossèn Martí Bonet és com quantifiquem. Aquí no ha d'haver-hi cap criteri materialista. M'he estalviat tant, fem la calculadora, doncs donem això. No, és simplement una compensació interior que cadascú pugui fer.
És una actitud de vida que ens ha d'orientar a viure realment així. La Quaresma és dintre de l'any litúrgic, és com aquesta dimensió pedagògica que, en el fons, el que hem de tendir és a viure d'aquesta manera, sempre.
Sí.
Sempre,
I, de fet, ho ha recordat avui el Papa, com després direm a l'informatiu, que és una preparació amb el cor purificat per a la Pasqua. Sense Pasqua, després, no hi ha Quaresma. Per tant, no és una mort definitiva.
La Quaresma en si mateixa no té sentit si no és orientada a la Pasqua, lògicament.
Sí, sí, sí.
Avui ens acompanyen en el Mirador de l'Actualitat Josep Maria Martí Bonet, canonge de la Catedral de Barcelona i delegat de Patrimoni Artístic, i Joan Ubach, delegat de Litúrgia, també de l'Arcabisbat de Barcelona. Són tots ells dos capellans i són, per tant, persones que cada any viuen la Quaresma en primera línia de les comunitats cristianes. Aquí hi ha una qüestió social important, i és que les grans pràctiques quaresmals en aquest temps de secularització que vivim s'han perdut molt, i això és una realitat que hem d'assumir, fins i tot en els mateixos creients, que diuen, això és relatiu, això vols dir de no menjar carn un dia com avui, o de no menjar un entrepà a les 6 de la tarda, que és una mica trencar aquesta norma. Hem dit norma, que ja sabem que no ens hem de quedar només amb la norma, però bé, què hi diuen d'això?
Sí, històricament se celebrava la Quaresma, o es practicava la Quaresma d'una manera molt estricta abans, però era un sistema, doncs, apropiat també d'aquella època, no? Jo recordo, jo tinc ja 80 anys, sóc gran, ja.
Felicitats, sí.
Com celebràvem, doncs, com practicàvem la Quaresma quan jo tenia 10 anys, jo me'n recordo ben bé. A mi, Quaresma, quan era petit, doncs m'agradava molt, perquè l'àvia Francesca, doncs, el que em feia eren uns bons dinars, perquè durant el dia no podíem menjar. I a l'hora del migdia, doncs, feien un dinar molt especial de Quaresma, que és boníssim, bunyols i coses d'aquestes, i peix,
sí, sí.
I ens ho passàvem pipa, molt bé, molt bé. Per nosaltres, els petits, ara, veies els grans que tenien una cara llarga, perquè, escolta, era molt difícil, eh?
Sí, sí. Jo
estar només amb un àpat pràcticament al dia, i, per tant, patien molt, patien. I això realment, ara, actualment, ha canviat. Però, a veure, no hem de ser pessimistes. Jo em sembla que s'ha encertat precisament en la finalitat primera que tenia, també que és idèntica a la que la tenim ara. En definitiva, quin dubte hi ha que el nostre cristianisme hi ha molta gent que se sacrifica pels demés? I és,
clar,
en definitiva això. I adaptar-se amb Jesús, o sigui, recordar Jesús en tots els actes de la vida. Això és la Quaresma autèntica.
Sí, més enllà de la norma, l'important és l'actitud personal, perquè una persona pot dir, no menjo carn, però si avui per dinar, doncs, una gran mariscada amb un grup d'amics, tampoc és una actitud quaresmal, per entendre'ns, no?
No tindria cap sentit. Sí que és interessant aquest... no sé si volies fer referència a,
sí,
a aquest missatge del Sant Pare.
Sí, el missatge del Papa per la Quaresma el tenim aquí.
Que és que realment hi ha algunes expressions i alguns pensaments que realment ajuden, no? I sobretot que allarga el que és la Quaresma no només al poble cristià, sinó que també convida, fa una invitació també per tots aquells que no són cristians, però volen viure, el que dèiem abans, amb aquesta actitud.
Ho diu explícitament, sí, sí, traspassar les fronteres de l'Església Catòlica.
Exacte.
I també això inclou, lògicament, aquells creients allunyats, que també n'hi ha, no?
Exacte, exacte. I veure com aquestes actituds també és... Això ja deia la carta de Dionet, també, no? Aquella carta antiga, també, dels primers anys del cristianisme, que no era precisament d'un autocristià, no? Que deia, mirant-los com viuen, no? I es quedaven sorpresos, el mateix senyor també ens ho va dir, no? Diu, veient com us estimeu, la gent podrà, els altres podran donar glòria a Déu, no? Com viviu amb coherència, amb autenticitat, amb ben arrelats i fonamentats en el que és l'Evangeli, que és el cor que està l'amor dels uns cap als altres, no?
Evidentment, seguint la carta de Dionet, que és del segle II, molt important, ho diu, Dionet, diu, els cristians som l'ànima del món, perquè sense aquests grans valors, sense aquestes quaresmes, podríem dir, solidàries amb tothom, sense això, el món no tindria ànima, i un cos sense ànima és mort. Per tant, nosaltres donem força, vida, donem vigor a la nostra societat amb aquests valors. Aquests valors són fonamentals, i que una Quaresma remarqui aquests valors, això és d'una importància suprema.
Recordem que en Quaresma aquestes mínimes normes de fer dejuni el dimecres de cendra i el divendres sant implica fer un àpat, és un dejuni molt light, per dir-ho així, no? Un àpat fort només, i després no menjar entre hores, fer un petit esmorzar i un petit sopar com a màxim, i després el de no menjar carn el divendres, els divendres de Quaresma, això és, diguéssim, un gest com de comunió, no? Si tots fem el mateix, doncs tots ens unim junts. Però, evidentment, no ens hem de quedar aquí.
És trobar un element comú, que, sí. que ens remunta i ens, a el que és la tradició de l'Església, no?
Fixeu-vos que això... A veure,
però no és per dir faig això i ja està, no?
El no menjar carn, això, històricament, procedeix que abans, podríem dir, el peix és una cosa molt actual. A la societat antiga no es menjava peix, es menjava carn. Quan es menjava carn. I, per tant, si es feia dejuni, equivalia a no menjar carn. I era el mateix dir, faig dejuni, a no menjar carn.
Ara es diferencia, no?
La dejuni, ara hi ha la diferència, esclar, evidentment.
Bé, tenim, ara que parlem de dejuni, comunicació amb un expert amb aquestes pràctiques, moltes vegades purificadores, del sistema immunitari, del sistema digestiu. Ell és David Moreno, membre fundador d'una associació que es diu Ayuno i Salut. Senyor David Moreno, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda. Bona tarda.
Com està? Gràcies per la seva presència.
Molt bé. Moltes gràcies a vostès.
Ja estarà sentint que parlem de la Quaresma i entre les privacions hi ha la del dejuni. Bé, primer de tot, aquesta entitat Ayuno i Salut ens pot explicar breument el que és i el que fa?
Sí, i tant. Mira, nosaltres som una associació que el que fem és propostes de dejunis a grups de persones per tal de buscar pues, tots els beneficis que pot arribar a tenir el fet de no menjar, d'acord? De fet, o sigui, el fet de no menjar és una cosa, una pràctica mil·lenària, no? El fet de fer dejunis, molt associat també a les religions, com bé estàveu parlant fins ara.
Sí.
I de fet, el que passa, des d'un punt de vista fisiològic, són uns comportaments i unes situacions fisiològiques a nivell metabòlic que moltes vegades ens fan tenir aquestes sensacions d'estat de pau interior, pròxim inclús moltes vegades a l'espiritualitat, no? I això és una cosa a destacar també, i que nosaltres doncs, no ho abordem directament, però sí que ho tenim en compte, perquè és un bon moment en el que la gent se sent molt a prop d'algú que no sap ben bé com explicar-ho, per així dir-ho, saps?
Sí, sí. Per tant, ara que socialment es tendeix a dir que les pràctiques de privació, en aquest cas dels cristians o d'altres religions, en el cas dels cristians la Quaresma, poden semblar caduques, doncs el cas de vostè demostra o de la seva associació, que això no és així. És a dir, que el dejuni pot tenir un sentit i que el dejuni, la purificació espiritual també troba un ressò en la purificació del cos, oi?
Jo crec que sí. De fet, totes aquestes activitats, per així dir-ho, que s'han fet de forma mil·lenària, no? I que ja no és només la religió com la Quaresma, sinó el Ramadà, per exemple, també es fa. A la Índia també hi ha situacions de dejunis. És a dir, és una cosa que s'ha utilitzat moltes cultures tradicionalment, no només aquí. I això és important tenir-ho en compte perquè diguem que abans, quan potser la farmacologia no existia i de més, era un element en el qual la gent podia inclús purificar-se tant a nivell espiritual, com bé dèiem abans, no? Que pot tenir aquest sentit d'estat de pau interior i de més, però també des d'un punt de vista més físic, no? Més a nivell pues, intestinal, a nivell de fetge, no? Tots els òrgans que s'encarreguen de depurar doncs fan diguem, un esforç per poder eliminar toxines i de més. És a dir, que hi ha aquesta pràctica, no? Que potser ara s'està veient més, aquesta part més fisiològica, no?, de l'assumpte i sí. que acaba repercutint molt en positiu a la salut de la persona.
Ja veu amb mossèn Martí Bonet i mossèn Ubach que parlar de conversió del cor i parlar de conversió del cos van lligades, no?
És interessant, no? Aquesta dimensió espiritual, somàtica, no? Els cristians que parlem molt del cos i de l'esperit, no? Com inseparables entre ells, no? Però sobretot, molt, això que diu el David és molt interessant perquè fer experiència. Ja no es tracta de complir una norma, com dèiem, una disciplina, sinó fer experiència. I aleshores, quan un... El Papa de Francesc també ho diu, quan un fa experiència de lo que vol dir tenir fam, es solidaritza també amb aquells que pateixen el fibló de la fam, diu, eh?
I potser pensarà més a donar el valor a aquests pobres.
A donar-se el que significa patir fam, encara que sigui voluntàriament, quan jo veig persones que realment ho estan fent, escolta, m'uneix més amb ells, eh? I em fa justament tendir més aquesta almoina i aquesta caritat.
Però té també un valor afegit, que és el sacrifici. O sigui, nosaltres ens sacrifiquem com es va sacrificar Jesús en la Quaresma, i, per tant, s'ajunta no solament a que és un bé pel cos, que això segur que ho és, evidentment, perquè els cementiris estan plens de gent amb els estómacs omplerts totalment, les coses com siguin. Però per nosaltres aquest dejuni, aquesta abstinència, té de tenir també un significat no solament de solidaritat amb els altres, sinó de sacrifici, de què et costa. Vull dir, vèncer aquest sacrifici.
I també és educar la voluntat. Potser, com que el temps és limitat, senyor David Moreno, a banda de que volia afegir alguna cosa del que acaba de sentir, li volia preguntar per metodologies de dejuni que vostès promouen des d'Ayuno i Salut. Quines, per exemple, recomanaria, encara que siguin un minut o un minut i mig?
De fet, de pràctiques de dejuni són vàries. Nosaltres aquí el que fem són dejunis terapèutics a base de sucs de fruites i caldos vegetals. Llavors, de fet, no seria un dejuni, com la paraula ho marca rigorosament, no?, que seria l'absència de menjar, tot tipus d'aliment, no? Però, de fet, el que procurem és donar uns mínims d'aliment a base d'aquests sucs de fruites i caldos vegetals, per tal de que la persona pugui fer tota una resta d'activitats. És a dir, que ja no només és el fet aquest de deixar de menjar, sinó conviure també amb el món natural. És a dir, la gent se'n va a caminar, fent propostes de meditació, per exemple, fent propostes de ioga. És a dir, jo crec que al final que això que es parlava a la taula rodona, no?, la importància de no separar una cosa de l'altra, sinó que la ment, el cos i al final inclús l'espiritualitat va de la mà una cosa de l'altra.
Sí,
no?
Sí.
I molta gent experimenta situacions doncs, més dificultoses, no?, com bé deia, com es deia, doncs a nivell espiritual, hi ha gent doncs, que ho passa pitjor perquè potser té gana, o hi ha gent que ho passa pitjor perquè potser té aquesta certa ansietat, no?, per menjar. I el sacrifici és molt important. I la gent, quan es sacrifica, després té doncs, l'afegit de trobar-se millor en si mateix. I pel que em deies dels sucs, nosaltres ho fem a base de sucs, però hi ha molts tipus de dejuni. Es pot fer a base d'hídrics, a base de només d'aigua, o es pot fer a través de monodietes, també, com monodietes d'arròs, però bàsicament la que té més sortida és aquesta, no? A base de sucs i de caldos i de begudes.
Els líquids sempre fan neteja en el cos, no?
Sí,
també?
Sí, és una cosa que és molt important, perquè al final som 70% d'aigua i realment els nostres òrgans necessiten, com si fos d'una tuberia, no? Necessiten aigua per poder drenar, no? I això
molt
sí que nosaltres hi recalquem bastant, a part dels sucs, doncs, de beure força i abundant aigua.
Moltes gràcies, senyor David Moreno, membre fundador de l'associació Ayuno i Salut. Suposo que es troba a internet fàcilment, no?, l'associació.
Sí, si volen més informació, això ho poden trobar per internet i només posar-ho en Google, doncs podran sortir, inclús si tenen algun dubte o això, ens poden trucar, que nosaltres intentarem satisfer els dubtes i les preguntes que tinguin. I tant.
Gràcies. Adéu-siau, bona Quaresma i bones experiències de dejuni, que segur que ajuden molta gent.
Molt bé, molt amable. Gràcies
a tothom. Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Ens queden 2 minuts. Josep Maria Martí Bonet, canonge de la Catedral, i Joan Ubach, delegat de litúrgia de l'Arcabisbat de Barcelona. Algunes conclusions del que hem estat parlant. Potser mossèn Joan Ubach ens pot dir alguns aspectes de la litúrgia. El color morat, per exemple,
sí,
és propi de la Quaresma.
Aquests dies caracteritzen sobretot per una, diríem, vella sobrietat.
Austeritat total, sense flors a les esglésies.
Contemplar la bellesa de les celebracions litúrgiques durant la Quaresma, que no tenen tanta, potser, solemnitat o tanta, o uns diríem, pompositat, que tampoc ho dic, això, però sobretot a la qüestió de la música més suau, sempre que acompanyi el cant, no música per ella mateixa. També absència de flors en el presbiteri, en l'altar, el color morat, com molt bé has dit, que significa més aquest sentit penitencial de la Quaresma, de conversió, de la metanoia. Després també molta sobrietat en quant a les lectures i els signes, no?
Sí. Molt bé. Mossèn Martí Bonet, algun aspecte per afegir en 15 segons?
Jo estic totalment conforme i que desitjo especialment remarcar les tres bases fonamentals, que són la pregària, temps de pregària, temps de dejuni i abstinència en quant al sacrifici, I també temps de solidaritat envers els altres. Això és molt important.
I ben units aquests tres elements i actituds entre ells.
Sí, sí, no només un i deixar davant de l'altre.
Com els tres peus, com els tres peus del tamboret.
Per cert, que David Moreno ens parlava de buscar la natura, doncs en molts recessos també es fa això, no? Buscar la natura, passejar, contemplar l'univers. Com ha quedat, Sergi, l'enquesta, ràpidament?
Doncs, Ignasi, l'enquesta ha quedat de la següent manera. La pregunta la recordem. Veus algun sentit a les privacions i dejunis que es proposen per la Quaresma? La resposta guanyadora ha estat que sí, sempre que no es quedi en normes i serveixin per ajudar els necessitats amb un 42% dels vots.
Doncs aquesta és la guanyadora. Gràcies.